Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel, escriptor i periodista. La Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I l'Àlex Salmon, que és el director del Món de Catalunya. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Joan Coscubiela. Senyor Coscubiela, bona tarda.
Bona tarda.
Ell és polític, exportaveu de Catalunya Sí que es Pot, diputat al Parlament, diputat també al Congrés, va ser secretari general de Comissions Obreres, professor de SADE, i ara què?
Pues com pot veure, ex de tot.
Ex de tot. No, no està pas malament. Veiem les coses, veiem les coses amb, des de la talaia de la...
Arribar a ser ex d'alguna cosa no està malament, perquè vol dir que abans has estat alguna cosa.
Clar.
Modesta,
per mi,
sempre, sempre
va
modesta.
Ser una, per mi va ser una sorpresa no veure'l dins d'unes llistes electorals del dia 21 de desembre.
Pues no sé per què la sorpresa, perquè jo portava molt de temps...
Amb ganes de deixar-ho?
No, dient que no continuava, entre altres coses, perquè les vides tenen etapes. La meva etapa a la política institucional, sempre faig aquest matís, va ser 4 anys al Congrés de Diputats i aquesta legislatura breu, que és amb la que m'havia compromès amb la meva gent d'Iniciativa per Catalunya Verds, i aquest era el meu compromís i no durava més. Si la legislatura hagués durat 3 anys, hagués estat 3 anys, va durar 2, doncs això va ser, vaja, entra dins de lo previsible. No era notícia, tot,
bueno,
i que,
no, però...
tot i que va haver algun,
company, no?
Era algun company seu que ho va convertir en notícia la tercera o quarta vegada que jo ho havia dit, però vaja, són coses de la vida, no passa res. Sí.
Escolti, i troba a faltar la política activa, això d'estar al Parlament cada dia, el frec a frec parlamentari, o tal com estan les coses a hores d'ara, escolta, millor estar allà al costat i veure des de la...
No, trobar-ho a faltar no.
No.
Jo sóc una persona que m'entusiasmo sempre amb el que faig, perquè si no, no sóc capaç de fer el que faig. Necessito estar convençut de les coses que faig, i quan les faig m'hi aboco tot el que puc, però que no tinc tendència a la melangia. No soc ni nostàlgic ni melangiós.
Escolti, quan estàvem vostès al Parlament tenien 11 diputats, Catalunya Sí que es Pot, ara Catalunya en Comú 7 diputats. Què ha passat per aquesta caiguda? Quin anàlisi fa vostè?
No baixi vostè tant, són 8, però vaja.
Bueno, 8, vinga. Sí.
Doncs, quina anàlisi faig? Home, ja les eleccions plebiscitàries del 2015 van plantejar un tipus d'eleccions molt situades en termes de blocs, les eleccions de la teva vida, amb el sí i el no posat allà, i allò ens va resultar molt complicat, fins al punt de que Catalunya Sí que es Pot va treure uns resultats que estaven per sota dels que havia tret històricament Iniciativa per Catalunya Verds, que era una alternativa. Aquestes eleccions s'han encara polaritzat encara més. Aquest podrien ser, diguéssim, l'explicació benevolent. Les altres ho deixarem pels anàlisis de gent menys implicada, perquè hi ha una cosa complicada amb aquest tipus de coses, i és que perquè els anàlisis siguin rigorosos requereix tenir distància temporal i distància emocional, no?
Escolti, l'hem perdut ja per la política activa, el senyor Coscubiela, o no?
Si és per la política... Pedro no és un concepte que a mi m'agradi.
Entengui'm.
Sí, no, jo
no el veurem pas en cap llista electoral, amb el... en fi, ja ho entén vostè.
A veure, m'agradaria viure molts anys. I per tant, com que m'agradaria veure molts anys amb bona qualitat de vida, perquè si no, no té sentit, jo dir ara en aquests moments què és el que faré, no, perquè amb l'edat aprens allò de no digues mai d'esta agua no beberé, des del punt de vista, però jo sí que considero que ha acabat, està esgotada la meva aportació a la política institucional. De tota manera, jo sempre dic el mateix, per mi la política és una cosa que es fa cada dia des de qualsevol lloc de la vida, perquè en definitiva tot és política. La política va entrar a la meva vida quan van venir a detenir el meu pare. Jo tenia 10 anys, al febrer del 65, parlant fa molts anys, i no ha sortit de la meva vida. Però jo, política institucional, només he mantingut durant aquests 6 anys.
I què el motivaria a tornar a la política activa?
No, és que no està...
No està en els seus...
No està a l'horitzó, no.
No?
No, és que no... no perdó. No, entre altres coses, perquè crec que tota la vida té unes etapes, té un determinat moment, i la política en aquests moments l'ha de fer la gent que vol construir el seu present i el seu futur. I en general, tot el que sigui intentar trobar dreceres o trobar camins que fan tornar o al mateix lloc o més a baix de la muntanya, que és una cosa que a vegades ens passa als que fem muntanya, doncs no té molt de sentit. Jo no és que no veig que...
No el veig motivat.
Motivat per la política, tota. Motivat per la política institucional, cap. Jo no tinc cap necessitat, ni crec tampoc sincerament que la política tingui cap necessitat de mi. És a dir, hi ha moltíssima altra gent que pot fer aquesta feina i és normal que ho facin els contemporanis de cada moment. Jo vaig néixer als 54, em considero jove, faig molt esport, molta cosa, però ja tinc una certa edat. Vull dir, no, el que no té sentit des d'aquest punt de vista és estar mirant cap enrere. No,
si no voler jubilar la gent amb 50 i pico d'anys o quasi 60, sí. Tampoc,
bueno,
tampoc està gaire bé.
Només es jubilen els que formen part de grans empreses amb un sistema peculiar, malauradament. En aquest moment la mitja d'edat de jubilació ha superat els 64 anys i a partir del 2019, que és quan entren en vigor les mesures de la reforma de la seguretat social de l'any 2013, l'edat de jubilació s'allargarà.
Molt bé, obrim ja micròfons de la resta de companys de taula, Daniel i Àlex, vinga.
Sí, no, m'agradaria continuar el que estava dient ara. Vostè, jo el considero vostè un animal polític en un sentit, de l'àmbit públic, és a dir, no només la política institucional, com molt bé ha dit, sinó l'acció política en la vida, l'acció social, l'acció influint la societat d'una forma o altra.
Jo crec que vostè sempre... de la polis grega.
De la polis, exacte, en aquest sentit, no?
Sí, sí, és que a vegades perdem el sentit de les paraules. La poli, la política, està tan desprestigiada que no es veu que el seu origen és la polis, l'espai de la ciutat, de la convivència.
No, no.
Sí, però en aquest sentit, diem-hi... vostè, en aquests moments, quines són les fites que es planteja? Perquè jo sé que vostè publicarà aviat un llibre... que a més jo crec que una persona com vostè, jo l'he conegut ja quan era secretari general de Comissions Obreres, l'he conegut a la política.
Ens hem conegut quan jo era advocat de Comissions Obreres, pues, ens hem conegut després.
Doncs mira, segurament seria això. Recordo que inclús vam debatre alguna vegada quan es debatia l'Estatut de Catalunya, que parlem de fa, quin era, 2005 o 2006, no?
2006,
el segon estatut, no? Però jo veig que vostè no pot estar fora totalment d'això, sinó que vostè serà present. Què podem esperar, senyor Coscubiela, en els propers temps? A Catalunya o a Espanya, com es vulgui.
Bueno, jo el que espero és poder sortir d'aquest immens empantanament en el que estem situats. I això vol dir que tothom, tant a Catalunya com a Espanya, ha de veure quin és el grau de responsabilitat que cadascú té per haver arribat on hem arribat, perquè aquesta idea de que les responsabilitats són només d'uns i dels altres, en general, no es fa amb la vida, amb la realitat, i alhora veure què és el que cadascú pot fer per sortir d'aquest empantanament que ens està deixant com a país a Catalunya i arrossegant també a Espanya en una situació absolutament decrèpita.
Àlex.
Sí, l'última o dels últims dies que vostè va intervenir al Parlament de Catalunya, m'agradaria tornar aquells dies, fer una mica d'història.
6 encara, i 7 de setembre, no,
sí,
Àlex?
Encara que sembla que fa un segle, no? D'allò.
És que veritat, en política 2 mesos és una era geològica.
Més o menys. Sobretot en la política que fem ara. Abans era diferent. Perquè jo el recordo vostè com secretari general, vam coincidir en una ocasió com professor de SADE, vostè és una persona pública...
I de la Universitat Autònoma de Barcelona,
i
de
la
Pompeu Fabra,
però
i de la UOC.
Hi ha un moment...
Quantes coses m'he oblidat de posar?
Sí,
és que quan un és una... Quan un és una mica gran, li ha donat temps de fer algunes cosetes a la vida.
Té ganes sempre... de ser molt gran, vostè, encara li queda carrera, no, escolti. No.
Sempre ha estat, sempre ha estat. Ha sigut un dels personatges en la vida política i pública a Catalunya que ha estat. Però el dia 6 i 7 vostè no solament està, sinó que supera qualsevol cosa. Per al que ens ha dit abans, no va ser una cosa conscient. Però a mi m'agradaria que ens traslladéssim i fer una mica de resum d'aquells 2 dies. Perquè jo vaig seguir, com tots els periodistes, no hi era al Parlament de Catalunya, vaig fer un seguiment televisiu. I al veure'l a vostè parlar d'aquella forma, no? ara es porta allò de me abro con el corazón y me expreso, d'una forma tan brutal amb el que és la democràcia en un sentit brutal, brutal, que és entendre el que està molt, molt, molt lluny d'un, i fins i tot la bancada del Partit Popular, que vostè està molt lluny del Partit Popular, amb un aplaudiment, en un moment del país tan complicat com el que estàvem passant, i mira que després vindrien moltes coses més, va ser realment heroic. Però heroic relativament, perquè un heroi és igual quan fa una cosa que sap que s'està convertint en un heroi. Vostè no era conscient del que portava endavant. Ens podria fer una mica d'història de com van aquells dos dies, com ho va viure com líder sindicalista, com líder polític i com demòcrata? Com vam portar a Catalunya, o com van portar a Catalunya aquells dos dies que realment van ser un cop a la legalitat, no un cop d'estat, perquè això és molt bestial, però sí un cop a la legalitat.
A veure, explicar tot això és difícil, més que sí. Aquest programa, per tant, no és que vulgui vendre el meu llibre, però està tothom convidat a llegir Empantanados, que surt el dia 13
de febrer. Però segur que ens farà dos, tres titulars del que trobarem al llibre, segur.
Aquella és una intervenció, sí que va ser conscient. El que no va ser era preparada o planificada, perquè era una intervenció que es produïa en el marc d'un debat de procediment sobre si tenia sentit o no tornar a vulnerar i carregar-se el reglament del Parlament de Catalunya, el propi Estatut d'Autonomia, tota la legalitat, només per aprovar la llei de transitorietat jurídica. El dia anterior s'havia aprovat la llei del referèndum. Llavors, conjuntament amb el Lluís Rebell, president del grup, pensem que cal intervenir. I jo, com a portaveu, que és el que tocava, vaig intervenir, jo vaig fer convençut del que feia, però lògicament improvisant des del convenciment profund, des del mateix convenciment profund de defensa de la democràcia el dia 6 i 7 que el que havia tingut amb els 4 anys que vaig estar al Congrés de Diputats, on vull recordar que el dia 2 d'agost del 2013 vaig ser la persona que li vaig dir corrupte el Rajoy a la cara, o quan el dia 8 d'abril del 2014 vaig defensar la proposta del Parlament de Catalunya en nom d'Izquierda Plural, un grup que només tenia 11 diputats, perquè es pogués fer referèndum. Per lo bé i per lo dolent, jo sóc una persona de... tinc poques convicions, pocos pelos i ben peinaos, tinc poques conviccions en el sentit de que no són immutables, però les que tinc intento estar molt convençut d'elles i defensar-les. I ho faig intentant ser coherent, i sempre matiso això intentant, perquè jo crec que no va ser pas una intervenció ni heroica ni res, va ser la intervenció que va posar el dit a la llaga del que al meu entendre era un despreci profund a la democràcia, i sobretot era suposava un deteriorament de la cultura democràtica cada vegada que els portaveus de Junts pel Sí deien que la majoria ho pot tot, fins i tot trepitjar els drets de la minoria. Clar, jo venia entrenat, perquè jo venia entrenat del Congrés de Diputats, on havia vist com la majoria del Partit Popular havia trepitjat de manera brutal els drets de la minoria. Llavors, suposo que l'entreno al Congrés de Diputats contra els abusos del PP em va permetre fer una bona intervenció, perdó, una bona, el que alguns han considerat bona intervenció, al Parlament de Catalunya. Sincerament, la vaig viure amb molta normalitat mentre l'estava fent. Vaig ser conscient de que començava a ser una cosa diferent, una intervenció normal, quan vaig arribar als escons nostres del grup, i després quan vaig començar a rebre tot tipus de missatges a través de les xarxes socials i així. Possiblement, he hagut de reflexionar molt per escriure el llibre, possiblement el que va passar en aquell moment és que jo, sense voler, vaig posar veu a alguna gent, i vaig posar veu a gent molt diferent, d'ideologies molt diferents, el qual alguns ho han vist com un demèrit i com quasi m'han insultat per això, i jo ho veig com una cosa positiva, perquè crec que el que diferencia una societat de la selva és que jo pugui estar en desacord profund amb algú i en canvi coincidir amb ell amb la defensa del seu dret a defensar les seves posicions. És a dir, em sembla que en aquell moment em va sortir una cosa, quasi tot el que em vaig dir em va sortir de dins. És a dir,
però va ser una cosa improvisada, o va ser una cosa que ja havies
completament, completament,
treballada completament, des de fa uns dies, tot el que passava
completament improvisada, amb el sentit de que no estava escrita, no estava pensada,
segur,
vam tenir escassos,
hi havia papers,
escassos segons em comentàvem el Lluís Rebell i jo que la intervenció de la Marta Rovira defensant que la majoria podia trepitjar els drets de la minoria requeria una resposta nítida per a aixecar la paraula, demanar-li la paraula a la senyora presidenta Carme Forcadell, sortir allà i explicar el que jo he sentit sempre, i el que sempre he estat convençut, i de la mateixa manera que ho vaig dir al Congrés de Diputats quan Rajoy i el PP m'aixecava la minoria, doncs ho vaig situar allà quan vaig veure que Junts pel Sí i els grups independentistes m'aixecaven el que eren la minoria al Parlament de Catalunya. Aquesta va ser l'única preparació que hi ha, però crec que hi ha un moment, crec que recordava memòria, que jo vaig dir, jo estic disposat a trencar-me la cara perquè els independentistes puguin defensar la seva posició, el que passa que no si ho fan trepitjant els drets dels que no ho són independentistes. És l'essència, de fet, sincerament, no és cap novetat això. Això és el que ha dit tota la vida Norberto Bobbio quan defensa que els fins no justifiquen els mitjans. Això és el que va dir Rosa Luxemburgo, una màrtir del Moviment Comunista Internacional que la van assassinar al començament del segle XX, precisament per defensar la llibertat dels que no pensaven com ella, i ho feia no en relació al món, sinó ho feia en relació al Moviment Comunista Internacional en aquell moment.
Sí, però aquí t'arraconen, a la que discrepes.
Sí, no, malauradament, aquí a Catalunya t'arraconen i a Espanya t'arraconen. És a dir, el problema és que hi ha una escassa... Al nostre país, a diferència d'altres països, jo no crec en la tendència inexorable dels pobles, no crec que nosaltres ni siguem ni pitjors ni pobles elegits, ni Catalunya ni Espanya, però és veritat que una feblesa democràtica que fa que encara hi hagi poca cultura de respecte a les minories, i jo insisteixo, jo això ho he vist fer de manera brutal al Partit Popular al Congrés de Diputats, i ho he vist fer de manera també molt brutal a Catalunya per part de Junts pel Sí. I llavors, això vol dir, què es pot treure d'aquest ensenyament? Home, doncs que potser ens falta una certa cultura democràtica de que la majoria no ho pot tot, que ho diu Sartori, el gran politòleg italià, el gran filòsof italià, diu, és que la majoria, si la democràcia consisteix en que la majoria pot aplastar les minories, això no és democràcia, és evident que no.
Maria Jesús, te toca.
Què li passa a l'esquerra a Catalunya i també a Espanya? Vull dir, hem vist uns resultats a les eleccions del 21 de desembre en el que suposadament un electorat que hauria de, no sé, ser l'electorat clàssic de l'esquerra vota Ciutadans o vota altres formacions que tradicionalment no s'identifiquen. Salvant les distàncies, no sé si es pot comparar el que ha passat a Estats Units, però què passa? Ja no, l'eix esquerra-dreta ja no existeix, ara es vota una altra clau, que bueno, s'ha fet alguna cosa malament per part de l'esquerra?
Semblarà que vinc a vendre el meu llibre, no, sí. però just m'esteu fent les preguntes que jo intento respondre amb el llibre. A l'esquerra, a Catalunya, a Espanya, al món, li passen moltes coses alhora. Què crec jo que li passa a l'esquerra en concret i a la societat en un altre àmbit? I és que la globalització econòmica que s'està imposant és una globalització sense drets, sense contrapesos polítics, sense regles, i està provocant unes grans desigualtats. I això està provocant una situació de pors, d'incerteses, d'inseguretat, fonamentalment amb allò que s'anomenen les classes mitjanes, que no deixen de ser res més, en molts casos, que treballadors. Que no són tan precaritzats com altres. No? Llavors, davant d'aquesta situació, la política que es va construir a l'estat nacional al voltant de finals del 18, començaments del 19, i que ha durat 200 anys, s'expressa de manera impotent davant d'aquests mercats globals. I l'esquerra, que es caracteritza per fer uns plantejaments fonamentalment de lluita contra les desigualtats, de controlar els elements de desigualtat que comporta l'economia de mercat, etc, etc, es troba impotent i la ciutadania ho percep des d'aquest punt de vista. Això és el que passa a nivell general. A Catalunya i Espanya el que ha passat és que el conflicte social ha deixat de ser el protagonista, l'articulador de la vida política, això és en general, però a Catalunya i Espanya molt més, sobretot a partir del conflicte, no és Catalunya i Espanya, però per simplificar, perquè se m'entengui, i aleshores aquest espai l'ha vingut a ocupar dos tipus de conflictes, el conflicte territorial entre Catalunya i Espanya, i un altre conflicte que és menys evident, però que també és molt important, jo crec que juga un factor molt preocupant, que és el que dificulta fins i tot la sortida d'aquesta situació, que és la de l'agravi comparatiu. Jo dic algunes vegades així metafòricament que si el segle XX va ser el segle de la lluita de classes, el segle XXI és el segle de l'agravi comparatiu. Especialment a Espanya, no? On l'estructura política de l'Estat en 17 comunitats autònomes ha generat cultures de gravi comparatiu, de les quals una part dels dirigents territorials es converteixen en cacics a tots els jocs, que són portadors no d'un model de societat alternatiu en termes socials, més esquerres, més progressista, amb més fiscalitat, amb més drets, sinó s'acaben convertint en portadors d'un agravi comparatiu en relació a la comunitat que tenen al costat. Catalunya, el conflicte de Catalunya, el que ha servit és per catalitzar i canalitzar aquests fenòmens tan importants que es donen a tot el món. I per cert, em preguntaves, potser lo de Trump no és exactament igual. Evidentment que no és igual, però hi ha un fil conductor a tot el món, que és l'aparició de respostes a aquesta inseguretat que busquen la sortida amb aquells aspectes més primaris de la pròpia societat. La família, la tribu, la nació, la religió. Dic primaris no en sentit negatiu, sinó primaris en el sentit de... que són els que abans van néixer a les societats, és a dir, el primer, abans dels estats van néixer les famílies, les tribus, les nacions, les religions, i llavors la gent busca refugi en aquesta situació per intentar lluitar contra la situació d'impotència als estats davant de l'economia, i això genera fenòmens que en alguns casos s'expressen en formes d'extrema dreta a alguns països europeus, en altres s'expressen en forma d'extrema dreta trumpista a Estats Units, i a Catalunya s'expressen com s'expressen.
Jo quan deia si a lo millor l'esquerra ha fet alguna cosa malament, ho dic perquè hi ha gent que pensa que tradicionalment l'esquerra a Catalunya no se sent massa còmoda anar en contra dels nacionalismes i que ha fet una mica el joc al nacionalisme. Jo no sé si això és un pecat original de l'esquerra.
A veure, hi ha una esquerra catalana que és l'esquerra que té els orígens Pi i Margall, Valentí Almirall, que enganxa amb el republicanisme del segle XX, que després es vincula moltíssim amb la cultura del suc, un partit de classe nacional, que té una concepció nacional però no nacionalista. I per què fer alt? Allò que diu, jo és que les nacions no existeixen, no. El que tu no vols que existeixin són les nacions dels altres, només vols que existeixin la teva, no? Però les nacions com a construcció humana, perquè no deixen de ser una construcció humana, existeixen en la mesura que hi ha persones que es reconeixen amb ella. I la nació catalana existeix, doncs mentre hi ha gent que s'identifiqui amb la nació catalana, identificarà. El gran problema que ha tingut Espanya és que hi ha gent des del nacionalisme català que nega la nació espanyola, hi ha gent del nacionalisme espanyol, de matriu castellana, que nega la nació catalana, i des d'aquesta negació és impossible conviure. El problema ha passat quan aquesta esquerra, que era una esquerra nacional, no nacionalista, a partir de la ruptura del suc, i per molt que es digui que el PSC va cobrir el seu espai, crec que no l'acaba cobrint ni amb l'intern ni amb l'extern, produeix un buit, i aleshores aquest buit, acompanyat d'una hegemonia ideològica del pujolisme, que és clarament nacionalista, el que provoca claríssimament és una posició, per dir-ho d'alguna manera, de descol·locament d'aquesta esquerra. Si a més el conflicte d'aquestes eleccions es planteja en termes dicotòmics de ets espanyol o català, doncs aleshores està claríssim que si tu estàs intentant representar una complexitat, això es fa molt difícil.
I s'ho carrega tot, no?
No, però és veritat el que diu la Maria Jesús. O sigui, l'esquerra catalana, o sigui, l'esquerra no és nacionalista, perquè l'esquerra jo entenc que té que ser internacionalista, té que ser ciutadanista.
Però per ser internacionalista, fixa't bé, el concepte internacionalista és internacionalista.
Sí,
és a dir, la idea però, aquesta però de que l'internacionalisme nega les nacions, no.
No,
l'internacionalisme el que fa és no intentar que les nacions... puguin ser superades a través d'un element comú que són els interessos de classe, per entendre'ns, o conflicte social. Però com que aquests interessos de classe en aquests moments és molt complicat defensar-los davant d'uns poders econòmics brutals que tenen una força brutal, 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 el que passa a Catalunya, el que passa al món, és que el buit que deixa el conflicte social l'ocupa el conflicte nacionalista. I això ho dic perquè podem analitzar des d'una perspectiva jueu-cristiana o des d'una perspectiva marxista. Des d'una perspectiva jueu-cristiana les coses són culpa d'algú, i en aquest cas serien culpa de l'esquerra. Culpes segur que hi ha, responsabilitats, no m'agrada utilitzar el concepte de culpa, però crec que hi ha un factor objectiu
per damunt de la responsabilitat de les coses mal fetes. I és que hi ha unes condicions que estan dificultant molt que l'eix de la política sigui el conflicte social. El conflicte que hi ha entre una persona que treballa en una empresa del metall i una persona que treballa a l'hostaleria i cobra 800 euros i el seu fons d'inversió que genera, que governa aquella empresa, per exemple. Aquest conflicte ha perdut protagonisme i, en canvi, dues persones que cobren 800 o 1.000 euros a Catalunya i a qualsevol lloc d'Espanya o dins de Catalunya s'acaben confrontant al voltant d'una identitat, perquè el que els unia abans, que era una identitat de classe, ha estat superada per una altra identitat, que és un conflicte nacional. I aquest crec que és el factor objectiu, per dir-ho manera, d'anàlisi marxista, perdoneu la petulància que hi ha d'aquesta qüestió. Després hi ha responsabilitats dels actors polítics? Evidentment, clar que sí que hi ha responsabilitats dels actors polítics, però hi ha una base objectiva, que és la que dificulta... El que estigui passant, el que està passant, perquè si fos una cosa només a l'esquerra catalana, això no estaria passant a veu del món.
Sí,
i està passant a tots els llocs.
Estem d'acord que està passant a tots els llocs, però per exemple, o sigui, anant aquest cap de setmana o aquest divendres, a l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona podria fer uns pressupostos o estar més a prop del seu partit proper a l'esquerra, com seria el PSC, que no proper a altres partits que són més identitaris, a parts d'Esquerra Republicana, com pot ser el PDeCAT. La crisi, el tenir que aprovar els pressupostos el mes següent, està més en relació a la obsessió que sembla que té ara, no per polítiques, però sí per confort polític de la senyora Colau, d'estar més a prop dels sectors independentistes, més que estar a prop d'altres sectors que no són independentistes.
No,
I parlo de confort polític, no parlo de punts de vista ja de decisions polítiques.
Jo que tinc una opinió molt clara i m'he manifestat clarament en contra del que crec que no és un error, sinó que és una opció deliberada, absolutament equivocada, de trencar amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona, ho he dit, i a més ho plantejo, ho explico al llibre. Crec que la cosa del que ha passat amb els pressupostos no té tant res que veure amb el vincle emocional de Barcelona en Comú amb els independentistes de l'Ajuntament de Barcelona, sinó té més que veure amb un tret al peu que es va donar a l'equip municipal, que amb 11 diputats amb 11 regidors i regidores requeria sens dubte una majoria, i no sé, de manera per mi encara incomprensible, va trencar amb el PSC.
Una cosa és conseqüència d'això, però bueno.
Sí, està claríssim.
No acaba d'entendre el
perquè... Sí, està claríssim, però jo costa una mica... Soc reaci a opinar sobre responsabilitats dels altres perquè sé lo difícil que és fer portar responsabilitats aquestes, però no diria tant que la ruptura amb el PSC o l'acord amb Esquerra Republicana i el PDeCAT o com es diguin a l'Ajuntament de Barcelona tingui tant que veure amb un element de vincle polític o emocional amb els independentistes més que amb els socialistes. Jo crec que té que veure amb...
Expectatives que tenia la senyora Colau de cara a les autonòmiques, de cara a les...
Amb què
doncs?
Continuï.
Clar.
Busquen molt les paraules per intentar...
Podés tenir el llibre aquest que està aquí.
Però si vostè no busca paraules, vostè diu les coses i ja està.
Sempre intento millorar el silenci, si no puc millorar intento...
Està mirant ara mateix, perquè pel qui no es vegi està mirant a l'infinit.
Intento callar, estic mirant a l'infinit.
Buscant
a veure,
la paraula...
Crec que les causes que porten aquesta ruptura tenen més que veure amb concepcions tàctiques de la política, més curtplacistes, a vegades més estètiques.
Bueno,
és a dir, és una mica complicat, però tampoc m'atreveixo a dir, perquè no sóc un gran coneixedor de... No sóc el millor coneixedor
del bon Colau
d'aquest món. En qualsevol cas, no, el que volia dir en relació a la seva pregunta, Àlex, és que no crec que la cosa tingui que veure amb un major vincle polític o afectiu amb l'independentisme que amb el PSC. No crec que tingui que veure això. Té que veure amb coses una mica més complexes. però des d'un punt de vista ho he dit, i com que a més, escolteu, avui dissabte serà dia 27, em sembla, no? Si no m'equivoco de dia, faltaran escassament doncs 16 dies perquè surti el meu llibre, i el meu llibre em pronuncio molt en detall i mesurant molt les paraules, perquè no és el mateix escriure que parlar, i així doncs ho puc dir, crec que va ser un error important que té les seves conseqüències, i que el que em preguntava ara, que em preguntava si allò tenia que veure amb l'estratègia electoral de les autonòmiques, doncs crec precisament que no, perquè està clar que el Xavi Domènech va defensar una proposta d'acord transversal amb Esquerra i amb el PSC.
El que passa és que sempre s'ha dit que la direcció dels comuns són més independentistes, en canvi les bases són més federalistes, més de l'antiga iniciativa. No sé, hi ha una distorsió que no sé si això està darrere d'aquests errors.
Fixa't el que has dit, antiga iniciativa.
Antiga iniciativa.
Bueno, és una pena, no?
No, no és antiga, perdut, vull dir, no antiga, no? En el sentit de que està de moda, sí. Sinó que...
No, és una pena que s'hi portés iniciativa pura, no?
Si fem cas, al revés, la gent reivindica...
Si fem cas a Bauman, si fem cas a Bauman amb els temps líquids, tot el que va passar fa 10 segons ja és vell.
A veure, jo
no sé exactament qualificar la direcció dels comuns, el que sí crec que és bastant evident que la immensa majoria dels votants, primer, els votants en general d'això que es qualifica els comuns són plurals, com la pròpia societat catalana, però crec que hi ha un percentatge molt important que no té tant que veure amb el seu vincle amb Iniciativa, amb Podem, amb Barcelona en Comú, no sé què, que són gent d'unes concepcions, per dir-ho d'una manera, no independentistes, però no en el sentit agressiu amb l'independentisme, sinó més partidaris de mantenir els vincles federals amb Espanya i així. De fet, bueno, jo crec que això ho sap acompanyada Colau, perquè la victòria a l'Ajuntament de Barcelona sustenta amb els barris obrers que després van votar les autonòmiques Ciutadans. Mm-hmm. És així? Vull dir, jo crec que no descobreixo un Mississippi amb aquests comentaris, no?
No, però posar l'accent en aquesta contradicció, desfase entre una, i anava a dir élite, no, una direcció...
Passa que jo molt entemo que aquesta mena de... Bases, no? Això que vosaltres qualifiqueu d'un cert desajust entre... Jo no diria les bases, perquè en el cas, a més, les estructures partidàries han canviat. Jo vinc d'una cultura de partits polítics en què la gent s'afiliava, pagava. Jo l'altre dia vaig trobar, fent neteja a casa, endreçant coses, vaig trobar el meu carnet primer del SUC dels anys 70. És a dir, que abans havia aquest vincle més militant, més afiliatiu, ara els vincles de les noves formes de fer política són més líquids, seguint a Bauman des d'aquest punt de vista, no? Aleshores, jo no sabria explicar aquest fenomen, però jo crec que és bastant evident que és que existeix una base social que sent còmoda amb polítiques de transformació social i no sent còmoda amb l'independentisme, i des del meu modest punt de vista aquesta és la base social d'aquest projecte nou que són els comuns. Nou relatiu.
Esteu escoltant
la vida ens ensenya que nou, quasi mai hi ha res.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb l'Àlex Salmon, Daniel Arasa, Maria Jesús Cañizares, el convidat d'avui, el senyor Joan Coscubiela, polític. Li agrada que li digui així, polític?
Miri, si li dic, persona... no semblarà que renuncio a aquest plantejament. És que la política no és un estat canònic.
Bueno, escolti.
Afortunadament. Per tant, jo he estat 6 anys fent política institucional, comparat amb els 64 quasi que tinc, doncs no, quasi em sento millor.
Li queda molts anys encara, amb el 64, escolti.
Si vostè m'ha de posar allò, una sola identitat, que jo sóc d'identitats múltiples, em pot dir advocat laboralista, i sobretot sindicalista, que és el que he estat més temps, però per damunt de tot, ciutadà del món, per dir-ho d'alguna
manera.
Vull dir que...
Senyor Coscubiela, ciutadà del món, tornem a la realitat, hem parlat d'Iniciativa, dels comuns i tot plegat, comuns que són realitat, Però anem al que passarà aquesta setmana, que estem a punt de començar el dia 30, dimarts, a les 3 de la tarda. Hi ha convocada una sessió al Parlament de Catalunya on s'ha d'escollir el futur president de Catalunya. I diuen que l'investit serà el senyor Carles Puigdemont. Vostè què pensa? S'hi presentarà? Hi haurà una investidura plasma? No n'hi haurà? Hi haurà un candidat diferent al senyor Puigdemont? Vostè que coneix bé aquest món.
Ja sé que...
Què aventura vostè?
Va. Ja sé que està...
Faci poc, de pitoniso,
ja està, pitoniso. No, ja sé que està poc de moda dir que un no sap coses, però jo no tinc...
Vostè sap molt.
No, però jo no sé el que passarà. Entre altres coses, perquè és bastant probable que ni els propis protagonistes sàpiguin què passarà. Vull recordar, i això sí que ho he viscut, i l'avantatge que, com que ja ha passat, ja es pot saber què és el que va passar, que és que a les 11 i pico del dia 26 d'octubre s'estaven a convocar el senyor Puigdemont les eleccions anticipades, que podien evitar l'aplicació del 155. Aquella roda de premsa es va posposar dues vegades i al migdia estava passant exactament el contrari. Quan el dia 27 tothom estava especulant sobre quina seria la modalitat del 155 que aplicaria el senyor Rajoy seguint el mandat i l'autorització que li havia donat al Senat, doncs el senyor Rajoy es despenja amb una proposta que ningú havia previst. Per tant, jo si vull ser honest i sincer,
no
vol
vaticinar,
no, però és que no ho sé,
és que no sap ningú.
I el que digui que s'ho sap, doncs, benaventurat sigui, però va, jo, com que
m'agradaria
que vostè em pogués fer aquesta pregunta el dia 31 de gener i l'1 de febrer, jo no em tingués que avergonyir, li dic, no ho sé.
No, home, no, però, escolti, pel cap del senyor Puigdemont què pot passar? Ningú ho sap, no?
Bueno, aquesta pregunta és encara més complicada.
És complicada, clar, és que sí, sí. No, és que sí.
Jo espero que
preguntis a qui preguntis, ningú sap què pot passar.
Jo només desitjo pel bé del país que el senyor Puigdemont sí que sàpigui el que passa pel seu cap, pel bé de tot el país. I d'ell també.
Ha parlat amb ell des dels últims dos mesos?
L'última vegada que vaig parlar amb ell va ser el 27, sí. No.
I ha parlat amb algú dels que us ha comunicat, amb algú dels que puguin estar a Europa, a Brussel·les o a la presó?
Sí, m'he comunicat i he tingut oportunitat d'enviar cartes i així amb persones que estimo, que han estat a la presó, però em permetrà vostè que com que afecta amb una altra persona, doncs em digui, en guardi qui és. Sí, entre altres coses perquè s'entendrà. Jo he combatut molt les estratègies d'unilateralisme que ha practicat la majoria independentista, que ens han portat fins a aquest pou sense fons. No són els principals responsables, crec que la responsabilitat del senyor Rajoy ha estat brutal, i no d'ara, de fa molt de temps. Però dit això, crec sincerament, i a més ja no com a persona que s'ha dedicat a la política, sinó com a persona que ve del món jurídic, que les presons provisionals que han en aquest moment acordades no s'aguanten jurídicament, i per tant a la injustícia que sempre comporta aquesta decisió, els que hem estat a la presó, encara que sigui per poc temps, els elements de solidaritat humana no poden desaparèixer mai. Però la pregunta que ha fet vostè, sí, he parlat amb... Continuo parlant amb alguna d'aquestes persones i he parlat amb algunes de les persones que han estat a la presó. Però com que he parlat a títol personal, no per qüestions polítiques ni per fer exhibició d'això, doncs em permetrà que...
Però els veu amb ganes de continuar?
Doncs vostè haurà pogut comprovar que uns sí i altres no. No? És bastant evident. Alguns no tenen ganes de continuar i han decidit deixar la política de manera voluntària. Jo crec que és absolutament legítim i si cal respectar-los. I altres tenen ganes de continuar canviant de full de ruta, i altres tenen ganes de continuar mantenint l'estratègia de l'astúcia, i altres no ho sé.
Complicat, dir, no, el futur aquest,
Vull dir, és que sigui...
El dia 30, a veure, aviam, el senyor Puigdemont renuncia a l'últim moment i hi ha un candidat alternatiu, és la solució?
Jo no sé el que passarà, però sí que sé...
Ni vostè ni ningú,
sé que són les etapes que podran produir-se. Per exemple, ara tenim un recurs del govern espanyol que des del meu punt de vista és... per dir-ho suaument, està agafat amb pinces des del punt de vista de la seva argumentació jurídica, no s'aguanta, que té un dictamen del Consell d'Estat que jo sincerament no sé si avui ha sortit públicament, però vaig estar buscant fins ahir a última hora de la nit i no el tinc. Jo tinc per costum llegir les coses I a mi em produeix veritable vertigen la feina que teniu que fer alguns professionals, perquè les teniu que fer amb aquestes condicions, opinar sobre coses que ningú ha conegut, que basen en el que s'ha dit, no? Perquè els dictàmens...
Bueno, que t'expliquen.
Sí, que t'expliquen. Tu sabeu perfectament...
T'expliquen, tu creus que t'ho explica... I...
Però jo molt em temo que el dictamen del Consell d'Estat tindrà menys simplicitat que la que s'ha plantejat, no? En qualsevol cas...
Bueno, li diu algú al govern d'Espanya que té raó, però que ara no, bàsicament.
Sí, que no toca ara,
crec,
no?
Crec, intueixo, per alguna informació que he vist molt qualificada de persones que per mi, professionals, que per mi són molt bons professionals del seguiment dels tribunals, em sembla que té algunes reflexions que caldrà, quan es llegeixin, caldrà estar pendents. Clar, malgrat això, suposo que, vaja, no sé, en aquests moments i aquestes coses, però que el govern espanyol continuarà amb el seu plantejament de fer el recurs, i hi ha, clar, un moment que en aquests moments no sabem què passarà, i és què farà el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional té una tasca complicada, perquè la seva funció abans del dia 30 només és admetre o no a tràmit. Aquesta admissió a tràmit és un és procediment important. Processal que no predetermina donar la raó o no al govern espanyol.
Però és important, perquè pot suspendre.
Però sí determina si hi ha causa suficient, matèria suficient, com per plantejar el recurs. En el cas de que admeti a tràmit, que és una hipòtesi, de manera automàtica, d'acord amb la Constitució, es produeix la suspensió de la decisió de promoure la investidura del Puigdemont, amb la qual això, bum, queda paralitzat. Però podria passar que el Tribunal Constitucional, seguint el criteri del dictamen del Consell d'Estat i no el del Govern, decidís que no hi ha causa suficient com per suspendre, per admetre a tràmit. I si no l'admet a tràmit, aleshores no hi ha suspensió i segueix tot. Què passarà? Jo és que em nego
a
especular si entrarà per la frontera de Mantet ja, amb el Vallespí, si entrarà amb un cotxe, si entrarà amb un caiac, perquè és que em sembla que això ja...
Però escolta,
que tots plegats estiguem penjant d'això és una manera de degradar la pròpia situació.
I si l'admet a tràmit, què ha de fer el senyor Roger Torrent?
Jo diria que... Jo crec que ho té clar el que ha de fer. I jo penso, i sempre matiso molt, que és el que farà. Jo crec que tenint en compte que té un dictamen negatiu del propis lletrats del Parlament i tindria la suspensió d'aquesta qüestió per un tema de respecte a les institucions, però també de saber quines són les conseqüències que té no respectar-les, jo crec que el president del Parlament, Roger Torrent, i em sembla que algunes de les seves declaracions ja es presumeix, doncs respectaria la suspensió del Tribunal Constitucional. Però vaja, fixi-vos que estem, és a dir,
especulant.
Jo no sé si en el moment que s'escolti aquesta entrevista ja s'haurà formalitzat el recurs o no. Primera hipòtesi, que no sabem. Segona, no sabem després què farà el Tribunal Constitucional.
Clar.
Si es convocarà o no es convocarà, si quan es convoqui...
Estem parlant en condicional sempre.
Llavors, són tants condicionals. Clar. Jo vaig aprendre amb el temps que vaig estar en aquests últims dies que vaig estar, que és que en aquests moments, si en política una setmana és una era geològica, en aquests moments 2 segons són una eternitat.
És una cosa que una la candidatura i una altra la investidura. És que clar, ara estem en la fase candidatura
no, no,
i investidura.
A veure,
molt complicat.
Són coses diferents. Una cosa és el ple que es manté pel dia 30. I a mi hi ha una dada que em permet pensar que existeix pla B, i és el fet de que s'hagi convocat per al dia 30 per la tarda. Hi havia marge de convocar-lo fins al dia 31. Em consta que la idea de Puigdemont i de Puigdemont i la seva gent, no de PDeCAT i no d'Esquerra, era que el ple es convoqués el dia 31 per la tarda, que era el límit màxim, entre altres coses per, suposo, tallar possibles plans B, però al final el president del Parlament ha convocat el dia 30 per la tarda, a la qual cosa possibilita el pla B. Ara, hi ha pla B? No hi ha pla B? No ho sé. Aplicarà el pla B? No ho sé. Ho sap algú? No ho sé. Jo espero que ho sàpiga almenys el president,
Total, estem...
el senyor Puigdemont.
Senyor Coscubiela, estem empantanados, no?
Sí, estem empantanados.
Com el diu el seu llibre.
El llibre, sí.
Que surt el dia 13 de febrer.
El 13 m'han dit Editorial Península, i Són Serios ho faran, que estarà a les llibreries.
Algú està preparat pel que diu en aquest llibre o què? Allà amb guàrdia o no?
No.
No?
Preparats? En quin sentit ho diu vostè?
Si diu alguna revelació que no...
Ha pisado callos.
Sí, si fa mal amb algú.
A veure, jo vaig estar dubtant moltíssim amb fer aquest llibre o no, no em veia, però quan em vaig decidir que ho feia, una cosa tenia clara: sí, fer un llibre per explicar el que tothom sap, doncs la veritat és que no té molt de sentit.
El que tothom sap, no, alguna cosa més que vostè.
Hauria estat deshonest amb els lectors i amb mi mateix, per tant explico la meva visió de les coses des d'una perspectiva que pot incorporar alguna novetat d'anàlisis, alguna novetat d'informacions, alguna cosa. És que clar, si no, crec que seria una estafa per mi, per l'editorial, pels lectors, per tothom.
Bueno, doncs escolti, el dia 13...
No, la meva voluntat, no he fet el llibre per trepitjar ulls de poll.
No?
No.
Però els recomana que el llegeixin, no? Alguna cosa interessant hi trobaran,
és
eh?
És que miri...
Vengui bé el producte, senyor Coscubiela.
Per trepitjar ulls de poll... només cal anar a una tertúlia, i això m'ha costat
no
a
com
mi,
aquesta,
no,
no com
això
aquesta,
m'ha costat a mi,
no
ho dic per vostès, ho dic per la cultura. Aquest llibre m'ha costat moltes hores de treball, per tant, si es tractava de trepitjar ulls de poll, tenia una manera
hem
més
vist,
fàcil.
Hem vist aquí un bon projecte de llibre que val la pena llegir-lo, eh? Senyor Coscubiela, gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Gràcies a vostès, gràcies, sort a... sobretot pel país,
també ens farà falta tots plegats, eh? Àlex Salmon, gràcies. Daniel Arasa, gràcies. Maria Jesús Cañizares, gràcies. Tornem dissabte que ve el Converses, cadena COPE Catalunya Andorra, com sempre, des del restaurant Eurostars Gran Marina, al World Trade Center de Barcelona. Adéu-siau, que vagi bé.